Al matí, amb Mireia Sanz.
Ara ja sí, des del Mercat Central, que és la seu avui del programa especial de Ràdio Sabadell en el marc del Dia Mundial de la Ràdio. I és que la relació entre el comerç i els mitjans de comunicació és molt estreta, ja sigui amb els anuncis, però també com a eina que fa companyia en el dia a dia de molts establiments. I el cert és que aquest sector, atenció, perquè la comarca dona feina a 80.000 persones a tot el Vallès Occidental, segons dades del Consell Comarcal, suposant pràcticament el 21% de l'activitat econòmica de la comarca. Però quina és la realitat a Sabadell? Com comprem els sabadellencs? En parlem de tot plegat amb el Josep Maria Porta, que és president de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra de Comerç de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia a vosaltres.
El primer que li pregunto en aquest dia com el d'avui, en aquest dia en què estem celebrant el Dia Mundial de la Ràdio, és quina relació té Josep Maria Porta amb la ràdio i amb Ràdio Sabadell en concret?
Bueno, jo crec que força, escoltant-la molt sovint, anant a alguna tertúlia que hem tingut el plaer de compartir amb tu, i bueno, sovint, bastant sovint, o sigui, és una, anava a dir una atracció, però bueno, quasi una amistat, quasi.
I és d'escoltar la ràdio, Josep Maria Porta?
Sí, no a totes hores. La veritat és que en el nostre comerç no la posem, intentem tindre una música més de fons, més ambiental, però sí, a poc que puguis sí que és d'escoltar, de llegir-la via web, sí, bastant.
Anem una mica al tema del que ens ocupa en l'entrevista avui que compartim, i és quin és el comportament dels sabadellencs a l'hora d'anar a comprar. És a dir, els sabadellencs com som a l'hora d'anar a comprar?
Jo crec que el sabadellenc és com qualsevol altra persona que va a comprar. Al final el que està buscant o el que necessita són espais que siguin fàcils d'accedir, que estiguin ben gestionats, que estiguin nets, que hi hagi facilitat d'aparcament, i comprem depenent una mica de les necessitats que tenim. O sigui, depenent, hi ha un comerç de proximitat molt clar, però també hi ha un comerç d'atracció, un comerç que la gent està disposada o té necessitat d'agafar un vehicle, desplaçar-se per adquirir algun producte.
A dia d'avui, quines són les principals zones comercials que té la ciutat de Sabadell?
Jo crec que Sabadell és una ciutat que està bastant coberta a nivell de comerç, amb dos tipus de comerç diferents, o sigui, un comerç, com et deia, de proximitat, i després un comerç d'atracció. O sigui, hi ha el comerç que necessito qualsevol cosa petita i vaig a prop de casa meva, que m'és molt més còmode, i que a més és un comerç imprescindible. O sigui, el que no podem plantejar-nos és que hi hagi només dos nuclis de comerç a la ciutat de Sabadell, sinó que ha d'haver aquest comerç de proximitat, aquest comerç de necessitat, de primera necessitat, i un comerç més d'atracció, que no només per al ciutadà de Sabadell, sinó que competeixi amb gent o amb poblacions que estiguin fora de Sabadell. O sigui, Sabadell és suficientment important com per tindre un atractiu comercial, gent del voltant que ens vingui a veure, que vingui a comprar en aquesta ciutat.
Posem-li paranoms en aquestes zones, és a dir, a mi fredament se m'acut el centre, no?
Sí.
Can Oriac, per exemple, sí. La Creu de Barberà encara és una zona de comerç?
Sí, justeja una mica, necessita més gestió possiblement, però sí, encara és una zona de comerç.
Necessita més gestió dels propis comerciants?
Jo crec que necessita gestió dels propis comerciants i que l'Ajuntament es plantegi una gestió més com a centre comercial, com a espais comercials. La Generalitat està a punt de treure una llei dels apeus, que el que està treballant és amb això, amb una gestió públic-privada d'aquests espais comercials.
Aquests espais comercials que vol gestionar la Generalitat inclourien també el centre de Sabadell i la...
Sí, aviam, no és que ho gestioni la Generalitat, és que es fa un consorci públic-privat amb unes eleccions, una mica el que parlàvem abans, amb unes votacions per gestionar una mica aquests espais, que cada espai pot gestionar, o sigui, cada espai que vulguis pot gestionar, o sigui, no és qüestió de que si un sí i un no, sinó cada espai que vulgui que faci aquesta proposta i aquest plantejament pot gestionar-se, evidentment amb una obligació de pagament de tota la gent que treballi, que faci la seva empresa en aquest espai, obligatòriament prèvia votació per poder tirar endavant aquest projecte.
És a dir, aquest paraigües que donaria la Generalitat, que seria a través d'aquestes votacions, aquest consorci públic o privat, el que hauria de fer és la funció d'algunes associacions de comerciants com a dinamitzadora?
És complementar les funcions, o sigui, és una mica que tota la gent que exerceix la seva feina en un espai acabi contribuint a que aquest espai millori. O sigui, actualment les associacions de comerciants són associacions de voluntariat. Jo m'hi puc apuntar, jo puc accedir si vull i si no, no m'accedeixo. Però en canvi, la gent que hi ha al voltant que no aposta o que no ajuda en aquesta associació es beneficia de tota la feina que fa aquesta associació. Llavors seria una mica que tot l'espai contribuís.
Per tant, estem parlant d'espai públic, estem parlant de zones de vialentització, si hi han de ser o no hi han de ser.
Això mateix, de neteja, de seguretat, inclús de gestió, de dinamització d'aquests espais.
Uh-huh. I aquesta llei de la Generalitat té calendari?
Estan tramitant-la. Sí, és una llei, ha costat molt, perquè al final jo en aquest sector, bueno, el sector comerç fa molts anys que hi soc, però en el sector de treballar pel comerç deu fer uns 10-12 anys i em fa l'efecte que les primeres trobades ja s'estava parlant d'aquests apeus, d'aquest espai de públic-privat per aconseguir que hi hagi zones que tothom col·labori en aquesta zona i que ningú es pugui aprofitar de l'altra persona o de l'altre comerç que està apostant per aquesta zona.
I per tant serien zones també que permetrien dinamitzar en certa manera el comerç intern, no?, dels municipis, no tant pensant en les grans superfícies.
Sí, és precisament això, o sigui, és una mica de gestionar aquests espais interns per treballar amb aquesta línia i que no són espais limitats, o sigui, no és tu si tu no, sinó és tothom que hi vulgui, que faci una aposta, que faci aquest treball, que faci aquestes votacions i que comenci a engegar aquest projecte.
De totes aquestes zones comercials que té Sabadell, també hi ha les grans superfícies, les apuntaves una mica en la teva intervenció, clar, de nova creació, com per exemple Via Sabadell, ja no tan nova creació, però si més no, darrere, també tenim d'altres grans superfícies a l'Eix Macià, centres ja més interns dins la ciutat, com per exemple el cas de l'Eix Macià. Quines d'aquestes diries que tenen més tirada? És a dir, el sabadellenc quan aposta per anar a una nova superfície, les dades que us diuen? Cap on acostuma a anar?
A veure, depèn del que vagi a consumir, del que vagi a comprar. Una mica apuntant el que et deia al començament, el centre de Sabadell és un espai d'atracció, però és un espai de difícil accés i de difícil aparcament. Amb el que això limita o coarta el fet de que aquest sigui un espai que engegui, que despegui, com si diguéssim. La gent, depèn d'on vingui, li és molt més senzill agafar el cotxe i marxar de Sabadell, perquè al final tenen zones de l'accessibilitat és fàcil, l'aparcament és fàcil i gratuït, no paguen cap cosa, i és un hàndicap que té el centre, bueno, no el centre, jo crec que la ciutat de Sabadell en aquest aspecte, o sigui, tenim aquesta paret o aquesta porta tancada que és l'accessibilitat i l'aparcament. Un cop estiguin en el centre, evidentment el que volem, en el centre, en aquests espais comercials, un cop estiguin aquí, evidentment el que volem és que estigui pacificat, que la superfície sigui peatonal, però el que no es pot fer és limitar aquesta accessibilitat i limitar aquest aparcament senzill a la gent.
I creu que l'administració local ha estat per aquesta limitació?
Crec que l'administració local no té clar, per molt que nosaltres hem insistit, no té clar que la necessitat que va cap aquí. Evidentment, superfície pacificada totalment o al màxim possible, però fàcil accés i fàcil aparcament.
Tenen dades, però, de la quantitat de sabadellencs o el pol d'atracció que suposen les grans superfícies des d'aquesta comissió de la Cambra?
És difícil. Teníem dades, però són dades més antigues. Llavors, el que sí que és cert és que nosaltres tenim dades d'abans que aquestes grans superfícies, aquestes grans empreses hagin decidit per estratègia amb el que és molt bo pel comerç dels centres o del comerç de la ciutat, s'estableixen en locals més petits i s'estableixen als centres comercials. No, als centres comercials, als centres de ciutat, els centres que ells consideren que són comercials i que són potents en els centres de la ciutat. És una dinàmica que el comerç local, no de Sabadell, sinó els comerços locals de qualsevol població, ha de saber aprofitar com a dinàmica de moviment de gent i de dinàmica d'expansió.
Però alhora també poden complicar el dia a dia d'aquells petits comerços que s'instal·len en un lloc, i si s'instal·len grans superfícies pot ser que els lloguers pugin, no? I pot ser molt més complicat poder assumir els costos d'estar en un lloc així, no? També.
Sí, el que passa és que si aconsegueixes tindre un projecte innovador, un projecte com a empresa, un projecte que engegui, el que t'està facilitant aquesta porta de gent és poder millorar el teu comerç, és a dir, poder treballar amb unes dinàmiques més igualitats igualades, amb les dificultats o les diferències que hi ha, però més igualades a aquestes grans superfícies. Per mi seria molt pitjor que la, com això ha passat a França, ara ho estan invertint, no? Però com havia passat a França, al final als centres de les ciutats el comerç havia desaparegut perquè la gent havia marxat a comprar fora, amb el que el comerç té que tancar, està obligatòriament està obligat a tancar, i al final el que s'està convertint és aquest espai central en guetos, o sigui, s'estava convertint en llocs que la gent no passejava, que la gent no hi vivia i que al final no estaven aportant cap cosa a la ciutat. Ara a França s'està treballant molt per donar-li la volta, però on vull anar prefereixo que estiguin a prop nostre i tindre la dificultat de competir, a que desapareguin d'aquí, que agafin, s'emportin a tota la gent a comprar fora i al final no podrem ni competir.
I quin diria que és l'estat de salut que d'aquestes zones comercials de Sabadell? La Creu de Barberà la posàvem una mica en quarantena, però en el cas de Can Uriac o del centre?
Jo crec que si gestionen bé, som potents. Si tenim una ciutat que era molt potenta comercialment, les tres zones eren potentes comercialment, ara potser Creu de Barberà ho està intentant, està costant una mica més, però Can Uriac i el centre tenen potència, tenen molta potència d'atracció.
Som al centre i si ens fixem en el centre costa de fugir la mirada del que està passant a la via Massaguer,
per exemple.
Amb un tancament, no diria massiu perquè seria molt, molt a portar, però un tancament important dels establiments que hi havia a la via Massaguer.
Bueno, estem parlant d'això, o sigui, al final jo vic fora de Sabadell, no fora de Sabadell, sinó al final a Can Llong, i no sé si més senzill agafar el cotxe i anar-me'n a Barcelona a comprar que baixar al centre a comprar. Llavors és aquesta una mica la dinàmica, el que estem demanant de gestió, el que estem demanant de facilitat d'aproximació, de facilitat d'aparcament. És una mica això, via Massaguer, és una llàstima el que està passant. Aquesta zona del mercat és una zona amb un potencial important. Des de la Cambra, des de Comerç Centre, s'ha estat intentant treballar perquè aquest espai tingui un diferencial comercial potent i anem justejant una mica.
Com es pot treballar perquè aquestes zones tornin a recuperar l'esplendor?
Al final és que són les tres: gestió, facilitat d'aparcament i facilitat d'accedir, d'accessos. És que no hi ha més història.
Som al mercat i també volia parlar dels mercats, no? Els mercats són pols importants d'atracció per als comerços?
Sí, jo crec que sí, que el mercat és un pol d'atracció. Pel comerç, per l'activitat econòmica de la ciutat, evidentment el mercat és un pol d'atracció. Un mercat com aquest, que és espectacular, és un pol important d'atracció, sí.
Al voltant del mercat, no només del que passa aquí dins ni dels establiments que hi ha fora, hi ha diferents activitats dinamitzadores, per exemple mercats de vell, mercats ambulants, tot això és important que també siguin en els centres de comerç de les ciutats?
Jo crec que sí, jo crec que són espais, o sigui, el que vol el comerç o el que vol la ciutat d'alguna manera, que jo crec que volen el mateix, és que sigui un espai on es pugui estar, on es pugui treballar, on es pugui conviure, on et trobis els amics, on puguis anar a fer l'activitat que més t'encanti, la teva activitat que més t'agradi. I al final, sí, aquests mercats de vell són interessantíssims, que estiguessin també ben gestionats, que tinguin una facilitat d'atracció i que tinguin una qualitat.
Li volia preguntar també per als canvis en les tendències comercials. Diria que actualment hi ha un canvi en la tendència comercial, en com són els establiments que s'instal·len i de quina manera s'acosten als clients?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que al final... Perdona un segon. Jo crec que sí, que al final hi ha una millora de la qualitat en el comerç. Ha de ser així, eh? O sigui, hi ha una millora, el comerç ha de cada dia innovar, cada dia millorar, cada dia donar més bon servei, més bones experiències i emocions al client, al comerç. El despatxador no té futur. Sí, el futur del comerç és un futur que et doni experiència, que et doni emocions, que hi hagi un algo que et faci sortir de casa per anar a comprar.
I com combatre amb situacions o amb comerços online tan potents com els que hi ha a dia d'avui?
Jo crec que la diferenciació és aquesta que t'estava dient. O sigui, si venen a casa meva, si venen en aquest mercat, ja no solament podran comprar productes d'alta qualitat, sinó podran gaudir d'un espai, gaudir d'una experiència que via qualsevol comerç electrònic a casa teva en el sofà no estàs fent cap cosa, no estàs gaudint cap cosa, l'únic que estàs fent és consumint, o el comerç que et deia despatxant, doncs al final t'estàs autodespatxant.
Però és cert que té una potència molt important,
sí,
aquest tipus de comerç.
Sí, és cert que té una potència molt important aquest tipus de comerç. Té una potència molt important perquè al final és com una competència deslleal. Al final, el que jo estic totalment d'acord amb aquest comerç electrònic sempre que juguem amb les mateixes normes. Si els impostos, on paguem els impostos, la taxa d'escombraries, on paguem la taxa d'escombraries. Llavors, a partir d'aquest punt és un comerç totalment legal i totalment lícit, però que està jugant amb uns avantatges que el comerç, el petit mitjà comerç d'aquí no les té. Sí, nosaltres, bueno, jo estic pagant, nosaltres, tot el comerç, no jo, estem pagant una taxa d'escombraries que hi ha moment que tu estàs mirant a les escombraries i estàs veient caixes que no són de comerç de Sabadell, que són de comerç online, i estem pagant nosaltres aquesta taxa de deixalles. No pot ser, o sigui, el que no pot ser és que una empresa que distribueixi des de qualsevol punt de Catalunya només pagui en el punt de distribució, en el poble o en el municipi que distribueix, i al final estan brotant altres municipis que estem pagant tots els comerços, tota l'activitat econòmica està pagant una mica aquesta taxa d'escombraries que no és d'ells.
Però fa falta un punt d'invenció per part del comerç també per lluitar contra una realitat com aquesta?
Sí, jo crec que més que un punt d'invenció falta...
De creativitat, si vols,
sí,
seria millor,
sí,
l'expressió.
Bueno, estic aquí amb les experiències, o sigui, el comerç proper, de proximitat, ha de saber donar unes experiències diferents al consumidor. Ha de saber-ho fer i ha de treballar una mica amb aquesta línia.
I creu que és una feina que s'està fent? És a dir, el comerç està apostant per
sí,
aquesta creativitat?
Sí, jo crec que sí, que el comerç està apostant evidentment a diferents velocitats i amb la mesura que pot, però sí, té claríssim que ha d'anar cap aquí.
I de quina manera ho està fent?
Home, jo crec que una de les coses diferenciadores que hi ha és l'atenció personalitzada, aquest punt de donar un servei a les persones com a persones, o sigui, no despatxar, sinó aconsellar, assessorar amb un producte d'alta qualitat. Ha d'haver una mica aquest punt de diferenciació. Després, a nivell tecnològic, evidentment les insígnies ens marquen el camí i la petita mitjana empresa seguim amb aquesta línia, seguim una mica buscant aquest punt de diferenciació.
És a dir, no defugint tampoc la compra online, potser, però des de l'experiència que ofereixen...
Sí, no defugint de la compra online, no pots defugir d'una cosa que hi és, que estan aquí i que és el teu dia a dia, però buscant una mica més un punt de combinar les dues, la cosa seria la compra online i la compra offline. A dia d'avui s'està veient que al final hi ha molta gent que ho mira per internet i ho compra a la botiga física, i hem d'anar a buscar això, sí, més que ho mirin per internet i ho comprin per internet, sinó ho mirin per internet i comprin, vinguin a la botiga física a comprar-ho, per no solament per comprar-ho, sinó per gaudir una mica d'aquesta experiència.
Josep Maria Porta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, haver-nos ajudat a situar-nos una mica sobre la realitat d'aquest comerç de la nostra ciutat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu un bon dia.
Igualment.
Gràcies.